Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix...
I heu de mirar la data del calendari quan sortiu de casa. Avui les tindran un comportament càlid infreqüent per ser octubre, tant de bon matí com al migdia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs avui és dimarts, és 19 d'octubre del 2021. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà. Tenim moltes notícies per explicar-vos al llarg i ample de la comarca. Han passat moltes coses en les últimes 24 hores i estem a punt per explicar-vos-les totes amb la nostra redacció, a la que saludem ara mateix. Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Maria Alzina, bon dia.
Bon dia.
Àlex, bon dia, tu també.
Hola, bon dia.
Comencem, som-hi. Llibertat provisional pel detingut per l'accident mortal al Revolts de Torrent, Anna.
Sí, de moment s'ha decidit retirar-li el permís de conduir i obligar-lo a comparèixer al jutjat quan sigui requerit. S'acusa l'home d'homicidi imprudent per haver provocat un accident mortal mentre conduïa begut al Revolts de Torrent aquest cap de setmana.
Judici contra una persona acusada de robatori i lesions. Això va passar a Palafrugell, Àlex.
Avui, dimarts 19 d'octubre, jutgen una persona acusada de robatori amb violència i lesions lleus. Els fets van succeir l'any 2020 a Palafrugell i el fiscal demana 6 anys de presó.
I no marxem de Palafrugell, ho us acabem d'explicar ara mateix. Ho podeu llegir al nostre web. L'alcalde de Palafrugell, Josep Pi Ferrer, no es presentarà a les properes eleccions municipals.
Us ho avança Ràdio Capital. Josep Pi Ferrer no es presentarà a les municipals del 2023. La decisió ja està pressa i comunicada al seu partit, Esquerra Republicana.
Doncs, insisteixo, podeu veure la informació ampliada al nostre web. Acabem de publicar aquesta informació i a les 8:03... Us expliquem una notícia que us l'explicàvem ahir a través del nostre web també i ens quedàvem una mica trasbalsats. Hi ha retards de fins a 5 mesos, retards de fins a 5 mesos, per poder reparar els vehicles als tallers del Baix Empordà.
El gremi alerta d'una caiguda de la facturació i asseguren que amb motos i bicicletes el problema encara és més greu. El president de la patronal del sector Corbé, Jordi Solar, reconeix que els espera un final d'any molt complicat, especialment en aquells elements que tenen a veure amb la tecnologia com airbags o un simple la llum LED del cotxe.
Doncs atenció si teniu alguna reparació pendent de fer el vostre vehicle, perquè us podríeu trobar això amb retards importants. 5 mesos de mitjana als tallers del Baix Empordà. I a les 8:04 us expliquem que una trentena de comerços del Baix Empordà formen part de la plataforma de comerç local en línia A Casa Un Clic.
Concretament, són 32 comerços de Begur i Torroella de Montgrí que veuen aquesta plataforma, creada per la Diputació de Girona, com un aparador a tota la província. Tot i això, després d'uns mesos en funcionament, sembla que la plataforma no està tenint gaire èxit entre els clients del Baix Empordà pel que fa a vendes directes.
Doncs cal donar-li volta, cal donar-li volta i cal donar-li bombo a una plataforma local que ven producte de proximitat A Casa a Un Clic, per tal que aquesta situació es pugui revertir. El producte de proximitat, cal que tots plegats ens en fem una mica més conscients. I parlant de producte de proximitat, per exemple, peix blau, sardines, i a Catalunya les sardines cada vegada, diuen, són més petites.
Les sardines que es capturen a la costa catalana cada vegada són més petites, més joves i amb una salut empitjorada, segons un estudi de la UDG. En aquest estudi s'analitza la sobrepesca d'aquesta espècie i l'adaptació de la sardina a l'augment de la temperatura de l'aigua del mar.
I Sant Feliu de Guíxols instal·larà biohuts per protegir peixos alevins i també la fauna marina.
El Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols ha estat l'escollit per dur a terme el projecte d'instal·lació de biohuts. Juntament amb EcoOcean crearan aquestes estructures per augmentar la fauna de peixos alevins a la zona.
Hem dit biohuts, biohuts o biohuts, com vulgueu dir-li. En qualsevol cas, si dèiem abans que les sardines cada vegada són més petites, doncs aquesta és una mesura que podria anar bé pels peixos, en aquest cas de la costa de Sant Feliu. I a les 8:05, Palamós acollirà l'any que ve l'Assemblea General de Medcruise.
L'Assemblea General de Medcruise, associació de més d'un centenar de ports del Mediterrani que treballen amb creuers turístics, es realitzarà a Palamós el maig del 2022. Hi participaran les principals companyies mundials del sector, els ports amb tràfic de creuers de la Mediterrània, operadors i agents, així com patronats de turisme. Aquest esdeveniment situarà Palamós i Roses, així com la Costa Brava en el seu conjunt, en primer pla del sector dels creuers.
I, mentrestant, saltem cap al nord de la comarca per explicar-vos que les residències de gent gran de Torroella de Montgrí reben el material finançat amb la gala Pro Baix Ter, Sergi.
Les residències Vilavella, Santa Caterina i Vilamongrí de Torroella de Montgrí ja han rebut el material finançat gràcies a la primera edició de la gala Pro Baix Ter, impulsada per Giro Poma i l'Auditori Teatre Espai Ter.
I ja us ho explicàvem ahir al matí perquè era una notícia de primera hora, però avui us en fem l'ampliació. La begurenca Paula Badosa ja és història del tennis. És la primera tenista de l'estat que guanya el torneig d'Indian Wells.
La begurenca Paula Badosa va aconseguir aquest diumenge el trofeu d'Indian Wells i es va proclamar campiona del conegut com a cinquè Grand Slam. En una final èpica i vibrant, que va durar més de 3 hores, Badosa va derrotar la bielorussa Victoria Azarenka per un resultat final de 7-6, 2-6 i 7-6.
8 del matí i 6 minuts. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
El nostre home del temps dels dimarts. Gaires novetats tindrem, o millor dit, Marc, sembla que hi ha un temps que no presenta gaires novetats, és així?
Pocs canvis per una jornada de dimarts que començarà molt semblant a la d'ahir dilluns. La notícia meteorològica d'avui serà les temperatures anormalment altes per ser mitjan octubre. Fins al context anticiclònic en què es troba l'atmosfera aquests dies, avui ens tocarà tenir els termòmetres càlids, tant per temperatures mínimes com per màximes, i anirem dels 13 graus mínims als 23-25 màxims. La fluctuació a l'alça dels termòmetres dependrà molt de les estones que el cel pugui ser net de núvols o de boirines. Tot i això, a primera hora, les boirines i els núvols baixos, sobretot en zones interiors, seran bastant abundants. I a partir de la tarda, el vent del sud serà protagonista tant per l'efecte del moviment com per l'efecte de fer augmentar més les temperatures, que de cara a demà dimecres podran ser encara una mica més elevades, tot esperant un nou episodi inestable i més fred de cara a dijous-divendres.
Gràcies, Marc Vilà, i a les 8:07. Per cert, dèiem gràcies, Marc Vilà, i no hem fet repàs als mercuris del Baix Empordà. La temperatura més alta la trobem a Albons, amb 17 graus, i la temperatura més baixa la trobem, com ja va sent habitual, a Begur, 15 graus positius en aquest moment, a les 8:08. Per tant, poca oscil·lació tèrmica entre els 15 i els 17, entre el centre i el nord de la comarca. I dèiem, temps pel comentari, temps per l'opinió, que avui, dimarts 19 d'octubre, ens arriba de la veu de la xef Lola Puig.
L'onzena R de la sostenibilitat, la R de respecte. Segons la Wikipedia, el respecte és un valor ètic o moral que reconeix una persona quelcom té vàlua. Va més enllà de la tolerància perquè implica un sentiment positiu cap a l'altre. Quan parlem de l'altre, també hi hem d'incloure el planeta, que és qui ens sosté. La República d'Equador té en compte la natura i li reconeix i garantitza dos drets constitucionals, el respecte integral a la seva existència i la restauració, i estableix a nivell de normativa drets estatals i ciutadans emmarcats en el respecte d'aquesta natura. T'imagines un empordanet on tots decidim deixar d'utilitzar el plàstic anant a comprar amb bossa de roba de fesols, els fesols, les farines i l'arròs a granel, amb recipients de vidre, els formatges, peix, carn i la fruita i la verdura amb cabàs? T'imagines que tota la terra que ens proveeix els aliments que mengem dels camps i horts dels voltants fos respectada com ho feien abans de la Revolució Verda les mans pageses sàvies i deixessin de fertilitzar, aniquilar animals de tot tipus i herbes amb química? T'imagines que s'alimentessin els animals de granja de manera més sostenible? T'imagines que respectés els tipus de cultius que demana la natura que ens envolta i plantéssim als camps, horts i jardins plantes locals de varietats tradicionals? Potser faríem que l'invasora Carpobrotus edulis o ungla de gat tornés cap a Sud-àfrica i deixés espai als nostres romanins, espígols i xuclamels al nostre litoral. Si Torroella i l'Estartit han pogut rebre la bandera verda pel seu compromís amb el reciclatge de vidre, podem arribar a guanyar moltes més banderes verdes per compromisos amb els plàstics, per alliberació de tòxics a la terra, per fer un bon maneig de les espècies autòctones que en un moment donat de la història ens van vendre la moto de millora i ara ens n'adonem que van passar per alt el respecte per la natura.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Doncs després del comentari de la tocada de cresta de la Lola Puig, que a més ens va molt bé, temps per la cançó del dia. Avui, de l'any 1976, una cançó que arribava al nostre país, doncs aquell any, l'any 76, de la mà de Wild Cherry. La cançó del dia d'avui es diu Play That Funky Music, i amb ella comencem el supermatí.
Play that funky music, right?
Doncs d'aquesta manera hem volgut començar el Supermatí d'avui amb una cançó enèrgica. És una mica antiga perquè és de l'any 76, però és una cançó enèrgica que, a més, va ocupar les llistes d'èxits de tot el món en la seva època. I a la seva època, com dèiem, va ser l'any 1976. Ara és un quart de nou del matí, és dimarts 19 d'octubre, tornem a l'actualitat del 2021. Fem una petita pausa i tornem res, d'aquí un minut.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Ràdio Capital, volem que cada dia visquis la primera tarda. Des de les 5 fins a les 8 del vespre.
I en directe a Ràdio Capital amb la millor música del món i el millor entreteniment perquè cada dia sigui la teva primera tarda.
Música i entreteniment amb en Marc Clapés i tot el seu equip. De dilluns a divendres, de 5 a 8 del vespre, primera tarda a Ràdio Capital.
Hola, sóc la Margarita del Mercat de Palafrugell. A casa nostra tenim un plat boníssim que heu de tastar. Es diu esniu.
Del 8 d'octubre a l'1 de novembre, 7 restaurants de Palafrugell el preparen per tu. A més, emporta't esniu a casa. Més informació al 972 30 02 28 i a visitpalafrugell.cat. Palafrugell t'espera.
Salsa, bachata, son... La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
És un quart i dos minuts de 9 del matí.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Dues de cada tres famílies ateses per la Creu Roja a les comarques de Girona arran de la pandèmia no havien demanat mai cap ajuda per cobrir les necessitats bàsiques, però la gravetat de la situació actual els ha obligat a recórrer-hi per primera vegada. Lluny de cap millora econòmica, pràcticament a totes aquestes famílies creuen que seguiran necessitant el suport de la Creu Roja. Per parlar sobre aquesta situació tenim amb nosaltres Jordi Martori, que és coordinador de la Creu Roja a la demarcació de Girona. Saludem ara mateix, senyor Martori, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Senyor Martori, com definiria amb una frase la situació econòmica i social d'aquests moments a les comarques de Girona o al Baix Empordà, si en té la dada?
Sí, bueno, jo crec que estem en una fase de recuperació, però que per sortir d'una fase de crisi molt important, i el repte és que la superem, no? Que no quedem en aquesta fase més crítica que hem passat doncs, per l'efecte de la pandèmia. Estem en aquest moment d'impàs, de veure si som capaços de recuperar doncs, la situació d'abans.
Per tant, és vostè optimista davant de la situació d'una possible recuperació, oi?
Jo crec que hem de ser optimistes. Jo crec que ara el repte és aquest. Vull dir que ens hem d'aliar tots, hem de treballar perquè aquesta solució surti. El que passa és que vull ser realista, també. Hi ha indicadors que, no sé, nosaltres si en un any tenim 60-70 mil persones, l'any de la pandèmia ens han estat 140.000 i ara estem a 70. Per tant, la recuperació és lenta, perquè encara estem tenint gent que està en una situació normalitzada abans.
Escolti, digui'm, és a dir, a les comarques de Girona tenim 70.000 persones en situació de vulnerabilitat, segons la Creu Roja?
Nosaltres ara tenim 70.000 persones. Poden ser, no tots són temes de necessitats, no? Necessitats bàsiques. Hi ha el tema de salut, el tema d'acompanyament de gent gran, però sí que notem un augment. És a dir, que si hi ha aproximadament 30.000 persones més que estan passant per els nostres programes.
Sembla que aquest estiu que ha passat ha estat una mica el retorn de certa normalitat a nivell econòmic i sembla, o els indicadors apunten, a que podríem estar superant d'una vegada la pandèmia. Això s'està notant en les atencions a les famílies vulnerables?
Sí, o sigui, nosaltres ara la valoració que fem és que hi ha molta gent que encara està molta gent que tenia doncs, una situació normalitzada ha entrat en una certa crisi i ha hagut que recórrer a ajudes, serveis, etc. Doncs, perquè és complicat demanar-ho, perquè demanar el seu temps encara no han rebut. Llavors hi ha aquest com impàs, no?, en el que pensem que quan aquestes ajudes es formalitzin, la gent comença a tenir doncs, més ocupació, etc. El que dius tu, no?, que això és una dada positiva i anirem a millor. Tot i així, ara encara estem en aquest procés de veure cap on tenim.
Senyor Martori, hi ha algun punt de les comarques de Girona o de l'Empordà que li preocupi especialment?
Bueno, jo crec que hi ha dos, no voldria assenyalar cap lloc perquè no, tampoc tinc les dades, però crec que on tot el que estigui molt vinculat al turisme, per lògica, no? Per com s'havia afectat doncs, per la pandèmia, i després pues, tots els punts on hi hagi més economia submergida, perquè realment doncs, això ha estat complicat, i per donar la pandèmia doncs, aquestes persones a vegades no han tingut accés al seu lloc de treball, etc. Llavors aquests dos ítems, no? Vull dir que penso que són els més... els que ens han d'assenyalar on hi ha més vulnerabilitat.
Parlava vostè d'espais amb risc de més vulnerabilitat en aquells indrets on el turisme és un factor econòmic important. Per tant, permeti'm que ho circumscrigui a la nostra comarca. M'està dient que el principal modus vivendi de la nostra comarca del Baix Empordà és alhora un factor de risc per entrar en aquesta franja de famílies o de persones en risc de vulnerabilitat, també?
Sí, 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 correcte. És a dir... és evident, no?, que si tu treballes en un sector i aquest sector és afectat per una circumstància, en aquest cas la pandèmia, i aquesta recuperació pues s'està fent una recuperació però és lenta o no és del tot completa com abans, les persones estan afectades. I si una família treballa amb dues persones i una no treballa o té una reducció d'ingressos, pues tal com està tot és difícil, no?, afrontar-ho. I sí, sí, és un factor d'entrar en una certa vulnerabilitat, no?, el que es parla del treballador pobre al final, no?, és un, bueno, tu treballes però escolta, les coses totes són més cares i hi ha més despeses per afrontar el dia a dia, no?, i benestar insulat al lloc de treball.
No sé si teniu algun tipus d'indicador o de senyal o de símptoma que us digui quin hauria de ser el camí per poder sortir de situacions com aquesta, més enllà de la pandèmia, eh? És a dir, com podem millorar les condicions de vida de la nostra gent pandèmia al marge?
Això ja... Jo crec que més o menys tot diria, podria dir el mateix, però crec passar per un treball correcte i digne. El treball, doncs, al final l'ocupació és la que et permet tenir doncs, fer front a la despesa del dia a dia, no? Després, mesures socials, perquè ja en tenim, que han de ser més àgils, que penso que aquí sí que tenim un tema d'agilitzar tot el tema de suport de l'administració nostra, de tothom, eh? Perquè realment quan tu tens un problema determinat, puntual, l'ajuda pot ser més ràpida, no? I després també un tema de, com ho diria, bueno, que tot cada dia val, costa més diners, no? Llavors hi hauria d'haver també una certa protecció a col·lectius o persones o situacions, eh? Perquè tots podem caure amb això, que en un moment determinat pues, hi ha despeses que ens pugen molt i costa afrontar-ho.
Les dades que fèieu públiques deien que dues de cada tres famílies que us han anat a buscar era la primera vegada que ho feien. Això segueix passant a dia d'avui? Encara és així?
No tant, ha baixat molt, evidentment, per el que deien que la gent doncs, ja està recuperant el lloc de treball, però sí que encara tenim això, doncs, persones que han demanat ajuda a normalitzar-la, diguéssim, una renda garantida, un ingrés mínim vital, però que són processos lents i, per tant, durant aquest procés s'acostarà doncs, a nosaltres per una ajuda urgent.
Escolti, li he de preguntar on és perquè sentim un grill de fons i no vull que senti, ostres, no vull que la nostra audiència pensi que aquesta entrevista és enregistrada a la nit, però m'ha sobtat perquè estem sentint un grill.
La veritat és que estic caminant perquè vaig fer una reunió o una altra i tenia previst arribar una mica abans, però no.
Molt bé. És un quart i mig de 9 del matí, ho certifiquem.
Això mateix, correcte.
Escolti, li preguntava per aquest gairebé 60% de famílies que deien, que afirmaven que era la primera vegada que venien a buscar ajuda. Moltes d'aquestes famílies asseguren que seguiran necessitant aquesta ajuda. Tenen por que aquesta situació s'enquisti de manera permanent?
Sí, sí, jo crec que el tema és el repte és aquest, i és el que dic. Tenim, ja sempre ha existit, existeix un grup un col·lectiu doncs, que està més planificat. El repte d'ara és que aquestes persones que han passat per una situació molt dura, que ha de ser puntual, encara que hagi durat un any, dos anys, que no es quedin en aquesta situació. Vull dir, és el repte social. No ha de ser una por nostra de Creu Roja, ha de ser una por de tothom, que això no... Bueno, hem de sortir-nos d'aquesta situació.
Tant de bo que sigui així i a més que sigui ràpid. Senyor Martori, només per acabar, quines són les tasques que heu hagut d'intensificar i de fer més, de posar-li més èmfasi durant aquesta tardor?
hi ha una part que tot és el que és tot vinculat a entrega de producte urgent, no? De necessitats bàsiques, que són les targetes, bàsicament d'alimentació. Hem distribuït un número molt important. Ja tenim un programa de targetes normalitzat, habitual, però aquí el que hem fet és una targeta que és urgent. Vull dir que realment aquella persona, doncs, li donava la targeta i ja podia accedir a una superfície comercial, doncs, per comprar. Tot el tema d'entrega d'aliments, kits, etc. Molt acompanyament emocional a la gent, molt, perquè la gent se sent perduda en els processos, en els papers, en els documents, molt acompanyament. I temes de salut, de prevenció, no? Doncs de col·lectius vulnerables, doncs, parlant d'ells, perquè en la situació de pandèmia, doncs, havien de, bueno, s'havien de prendre unes mesures concretes.
Senyor Jordi Martori, és coordinador de la Creu Roja a les comarques de Girona. Gràcies per atendre la nostra trucada. Aviam si la propera vegada que parlem podem parlar en termes més optimistes o més de recuperació. Seria una bona cosa, oi?
Doncs sí, esperem que sigui així. I bueno, gràcies a vosaltres també, doncs, per fer públic, doncs, i l'interès per aquests temes.
Doncs, senyor Martori, gràcies per atendre'ns, com deia. Bon dia i sort. Que vagi molt bé.
Bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
4 minuts i 2 quarts de 9, petita pausa i de seguida tornem.
Hola, sóc en Jordi del Mercat de Palafrugell. A casa nostra tenim un plat boníssim que heu de tastar. Es niu.
Del 8 d'octubre a l'1 de novembre, 7 restaurants de Palafrugell el preparen per tu. A més, emporta't Es niu a casa. Més informació al 972 30 02 28 i a visitpalafrugell.cat. Palafrugell t'espera.
Doncs al Supermatí és temps de posar-nos amb el repàs de l'actualitat del dia. I comencem explicant-vos que el jutjat d'instrucció número 1 de la Bisbal ha deixat en llibertat provisional l'home detingut per l'accident mortal que va haver-hi aquest cap de setmana al Revolts de Torrent, Anna.
La jutgessa ha establert la mesura cautelar de retirar-li el permís de conduir i l'obliga a comparèixer al jutjat quan sigui requerit. Se l'acusa d'homicidi imprudent i de conduir begut pels fets que van tenir lloc aquest cap de setmana passat. L'accident va passar als vols de les 7 del matí a la C66, quan un dels vehicles va envair l'altre carril i va provocar un xoc frontal. La víctima mortal circulava en direcció Palafrugell i l'altra cap a la Bisbal. El detingut va resultar ferit lleu i va ser traslladat a l'Hospital de Palamós. Un cop va rebre l'alta, el van arrestar perquè va donar positiu a la prova d'alcoholèmia, amb un resultat de 0,46 mg d'alcohol per litre d'aire expirat.
I seguim parlant de la crònica judicial, perquè avui dimarts, a les 10 del matí, la secció tercera contenciosa administrativa del TSJ es jutjarà una persona acusada d'un delicte de robatori amb violència i d'un delicte greu de lesions. Els fets van passar a Palafrugell l'any 2020.
Segons el fiscal, l'acusat va agafar per darrere la víctima envoltant-li el coll amb el braç i la va tirar al terra, propinant-li cops de puny i puntades de peu, i acte seguit li va prendre la cartera i el telèfon mòbil. Com a conseqüència dels fets, la víctima va patir lesions lleus. En aquest cas, concorre la circumstància greujant de multireincidència i el fiscal demana 6 anys de presó per l'acusat.
I us ho hem avançat fa un moment. És una notícia que us avançàvem, de fet, aquí a Ràdio Capital. Josep Piferrer i Puig, alcalde de Palafrugell, ha avançat a aquesta emissora que no continuarà al capdavant d'Esquerra Republicana al municipi més enllà de les eleccions municipals que es faran l'any 2023.
La decisió de no presentar-se als propers comicis municipals ja ha estat comunicada al seu partit i aquest ja està treballant de cara a reestructurar-se un cop arribi el moment. D'aquesta manera, Josep Piferrer posarà fi a 2 mandats a l'alcaldia de Palafrugell. El primer, des del 2017, després de la moció de censura contra el socialista Juli Fernández, fins al 2019. I el segon, del 2019 al 2023.
Doncs estem a l'espera de poder parlar amb ell també perquè ens expliqui quines són les causes que l'han portat a prendre aquesta decisió. En qualsevol cas, la notícia us l'expliquem al nostre web. Josep Piferrer renuncia a presentar-se a les eleccions, per tant no serà alcalde ja a partir de les eleccions del 2023. Caldrà veure també qui serà la persona que el rellevarà. I més notícies, perquè la falta d'alguns recanvis en els tallers gironins ha provocat un enrenou, ha provocat que es produeixin retards de fins a 5 mesos, en l'entrega dels vehicles que necessiten alguna reparació, Paula.
Això obliga els tallers a buscar alternatives com cotxes de substitució o anar al mercat de segona mà per tal de poder donar servei al vehicle al client. El president de la patronal del sector Corbet, Jordi Solà, reconeix que s'espera un final d'any molt complicat, especialment en aquells elements que tenen a veure amb la tecnologia, com els airbags o un simple llum LED del cotxe. Pel que fa a les motos i les bicicletes, el problema encara és més greu, perquè bona part dels components venen de països asiàtics.
L'únic que hi ha penúria de certs components. El tema és que sí que es pot allargar mesos, perquè hi ha molts components que ens diuen plaç d'entrega a febrer-març. Això vol dir que estem parlant de 4 i 5 mesos d'espera en alguns casos. Si es tracta d'elements de seguretat o elements que són indispensables per al funcionament normal del cotxe, sí. La veritat és que es presenta un final d'any i un primer trimestre del 2022 realment complicat.
La crisi dels materials ja afecta, doncs, els tallers de casa nostra.
I és el sector que ha començat a notar la falta d'alguns recanvis, especialment els que inclouen elements tecnològics, que provoca retards en l'entrega d'alguns vehicles que necessiten reparació. El president de la patronal gironina, Corbé, Jordi Solà, explica que molts proveïdors estan oferint terminis d'entrega entre febrer i març. A la pràctica, assenyala, es poden trobar que el cotxe hagi d'estar 4 o 5 mesos al taller abans de poder-lo reparar. Per tot plegat, des de Corbé, donen per fet que s'espera un final d'any i un inici del que ve molt complicat. Solà assenyala que aquesta situació no fa que el client canviï de mecànic, perquè el problema és generalitzat. El que sí que ha suposat és una baixada important a la facturació dels tallers, perquè en molts casos han d'anar a buscar peces al mercat de segona mà.
A més, el sector, però, assenyala que el problema amb els recanvis encara és més greu en les motos i, sobretot, en el món de les bicicletes.
Un bon exemple és el d'en Xavier Corretger, gerent del taller Xupé 33 de la Bisbal d'Empordà. Explica que estan començant a veure que comencen a faltar material com filtres o pastilles o motos noves que no arriben.
En tema de moto, encara de moment hi ha molt de recanvi. Està començant a notar que ja comencen a faltar motos noves o algun tipus de material de pastilles o filtres. Com preguntes al proveïdor, te diuen el mateix sempre. No saben, no te poden contestar, no saben que no se tindran, no saben quan els hi pot entrar una partida, quan arribaran els containers, no tenen ni idea.
El Corretger assenyala que els proveïdors fan el que poden, però no poden assegurar res del termini d'entrega. Pel que fa a les bicicletes, el mecànic diu que no hi ha cap tipus de recanvi o costa molt trobar-lo.
I els microxips també suposen un problema pels concessionaris.
A les comarques gironines, la falta de microxips ja està afectant les vendes, amb caigudes que podrien ser d'entre un 20 i un 30% de cotxes nous als concessionaris. Jordi Solà assegura que el problema s'incrementarà a partir d'aquest últim trimestre de l'any, i és que els cotxes no arriben perquè no es disposa dels microxips amb els que van equipats. El president de Corbett diu que els retards més grans es produeixen en els vehicles que tenen molts sistemes multimèdia. En aquest sentit, molts consumidors han optat per comprar vehicles d'ocasió, però les matriculacions han caigut de manera destacada aquests darrers mesos.
Doncs veurem si la cosa se soluciona, tot i que han saltat les alarmes en el transport internacional i que auguren que hi haurà una temporada en la que tindrem retards en moltes coses. Ara us explicàvem que aquest retard arriba fins als 5 mesos en aquest cas, dels tallers mecànics i dels tallers d'alguns concessionaris. 2:45 de 9.
Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament.
Doncs Empordà Premium Ràdio.cat o a radiocapital.cat/premium podeu escoltar aquesta programació especial que fem 24 hores al dia amb música una mica més tranquil·la. Mentrestant, i ja us ho avançàvem al sumari, una trentena de comerços del Baix Empordà formen part de la plataforma de comerç local en línia A Casa en un Clic, Anna.
Es tracta d'una plataforma creada ja fa uns mesos per la Diputació de Girona, que agrupa 1.067 comerços de tota la província. La Diputació la va posar a disposició dels ajuntaments per facilitar la compra digital als establiments dels municipis. Al Baix Empordà s'hi van adherir Begur i Torroella de Montgrí. Concretament, 24 comerços de Begur i 8 de Torroella, que veuen aquesta plataforma com un aparador a tota la província. Així ho explica la Berta de Bombó, una pastisseria de Begur.
És com tenir un aparador a tot a tota la província de Girona o a tot Catalunya, no? Com si diguéssim. És com si el teu operador de cap i volta es multipliqués per 100. Vaig trobar interessant a nivell aquest, no? De donar-te a conèixer més enllà de lo que són els quatre carrers del poble.
Tot i això, segons explica la Berta, sembla que la plataforma no està tenint gaire èxit entre els clients del Baix Empordà, almenys pel que fa a vendes directes a través d'internet. També és el cas de la Mercè Gómez, propietària de la botiga de roba Per Tu de Torroella, que explica que no ha fet cap venda a través de la plataforma. Assegura que la gent busca un tracte més directe i que prefereix contactar per WhatsApp o Instagram abans que comprar online a través d'una pàgina web o de plataformes com ara aquesta de Casa en un Clic.
Me pregunten, els hi fas àudios i que si volen fotos, que els hi fas això per... O sigui, almenys els meus clientes, això és clar, per la web no el tenen. És, els he anat a buscar el tracte de botiga, però online. Si faig uns 25 envios al mes a la web, potser en faig un.
Malgrat que de moment la majoria de clients sembla que no s'han acabat d'acostumar a utilitzar aquest tipus de plataformes, Mercè Gómez també explica que l'important pels negocis és ser-hi i ser visibles.
Jo tinc la web, no funciona, però bueno, hi ets, i et veuen. Doncs això és el mateix. Com més te facis veure, millor.
Doncs potser valdria la pena, a banda de crear aquesta web, donar-la a conèixer. Potser seria una bona opció, perquè la majoria de la gent de les comarques de Girona, les gairebé 400.000 persones que hi viuen, la coneguessin i en fessin ús, no? És allò de cal fer-ho i cal dir que es fa. I justament això és el que fem als mitjans de comunicació, dir, explicar les coses que passen a casa nostra. Per exemple, ahir vam saber d'un estudi de la Universitat de Girona que diu que les sardines de la costa catalana són cada vegada més petites i amb una salut menor. La sobrepesca i l'augment de la temperatura del mar han afectat en gran mesura a la mesura de les sardines.
Les sardines que es capturen a la costa catalana cada vegada són més petites, més joves i amb una salut empitjorada. Aquesta és una de les conclusions de l'estudi que ha realitzat un equip científic de la Universitat de Girona, en què s'analitza la sobrepesca d'aquesta espècie i l'adaptació de la sardina a l'augment de la temperatura de l'aigua del mar. El peix que es captura cada vegada és més petit i més jove i té un estat de salut més empobrit. La contínua millora tecnològica de les flotes pesqueres ajuda a fer captures cada vegada més intel·ligents. Malgrat tot, no són suficients per millorar l'estat d'aquesta espècie a la costa catalana. De moment, les sardines analitzades que s'han capturat als ports gironins i tarragonins apunten a que un 35,2% dels peixos capturats tenien nematodes, un paràsit marí. Això es deu principalment a que els exemplars pateixen sobrepesca i el canvi climàtic ha pujat la temperatura del mar. Aquests dos factors acaben afectant greument a la mida i a la salut de les sardines de la nostra costa.
Doncs una conseqüència més, una excepció més que té el canvi climàtic sobre les nostres vides, en aquest cas sobre l'hàbitat marí, sobre les sardines, peix blau, que a més és molt necessari per la nostra alimentació. Dèiem, una afectació més que el canvi climàtic té sobre en aquest cas, sobre el mar, una de les moltes que ja té. I a raó d'això us expliquem que precisament una de les notícies més vistes, més llegides de la història de la nostra web, del nostre web, que és veritat que és una història curta, però és una història d'èxit, és una que parla ja de l'increment del nivell del mar i de com aquest increment podria fer desaparèixer una sèrie de platges de casa nostra. Per tant, canvi climàtic, no deixarem mai d'insistir, és una emergència que ens interpel·la a tots. I aquest estudi, del qual us n'explicàvem ara els detalls i que té a veure amb la mesura de les sardines, doncs és una de les conseqüències d'aquest canvi climàtic que cal aturar. Cal aturar-lo, sigui com sigui. Totes aquelles coses que es puguin fer o que puguem fer des dels nostres àmbits més domèstics seran sempre benvingudes. Probablement siguin innecessàries, però seran benvingudes. I seguim parlant de l'hàbitat marí perquè Sant Feliu de Guíxols és el primer port espanyol en tenir biohats per protegir els peixos alevins i la fauna marina. El Club Nàutic de Sant Feliu i EcoOcean són els encarregats de tirar endavant aquest projecte, Maria.
El Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols serà el primer port de l'estat espanyol en incorporar 15 hàbitats artificials biohats sota els pantalans per donar refugi a les espècies de peixos alevins i protegir-les dels depredadors fins que augmentin de talla. L'anunci es va fer aquest dijous a l'estand de la Generalitat al Saló Nàutic de Barcelona. EcoOcean és una entitat que vetlla per la restauració ecològica i el suport a les funcions dels ecosistemes. Actualment, EcoOcean té més de 4.000 biohats instal·lats a països com França o Dinamarca. Juntament amb el Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols, van realitzar la presentació del projecte. Maribel Vela, gerent del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols, explica l'objectiu principal dels biohats, els estudis.
Faríem estudis a futur, això és una carrera de llarg recorregut. Farem estudis de nombre d'espècies en els hàbitats del porc. Llavors, estudiarem, tindrem informació de com evoluciona tota la vida marina.
A més, també es volen organitzar jornades d'aprenentatge amb l'alumnat de les escoles per connectar el port i la ciutat. Així es podrà sensibilitzar la població sobre la vida marina que hi ha al port.
Doncs gràcies, Maria Alsina. Més eines que es posen al servei de la fauna i de l'ecosistema marí, en aquest cas. I a 3:45 de 9... Ens agrada posar aquesta música per parlar-vos de creuers. L'Assemblea General de MedCruise, associació de més d'un centenar de ports del Mediterrani que treballen amb creuers turístics, es realitzarà a Palamós el maig del 2022. Hi participaran les principals companyies mundials del sector, els ports amb tràfic de creuers de la Mediterrània, operadors i agents, així com diferents patronats de turisme. Aquest esdeveniment situarà Palamós i Roses, així com la Costa Brava en el seu conjunt, en el primer pla de l'àmbit dels creuers, Àlex.
En una entrevista a ràdio Palamós, l'alcalde Lluís Puig posa de relleu que Palamós és un referent de l'activitat dels creuers i recalca que la temàtica de la propera assemblea tractarà de la sostenibilitat d'aquest sector.
Un pas importantíssim, vol dir que dintre el sector del creuer i la Mediterrània, Palamós n'és un referent dintre d'aquest tamany de ports mitjans, diguéssim, de les escales de creuer. Per tant, serem el centre de totes les companyies creuerístiques del Mediterrani durant uns dies, i això doncs és la importància de posar en el mapa. Però també, per altra banda, la temàtica, no?, que tindrà com a eix central aquesta assemblea del MedCruise, que serà una mica parlar una mica de sostenibilitat econòmica del sector, però també sostenibilitat mediambiental, que és un altre dels temes punyents que ha sortit doncs en aquests dies i que demostra doncs que el sector vol avançar cap a un tipus de desplaçament més sostenible del que es pugui apuntar actualment.
De fet, Palamós havia estat escollida per acollir l'assemblea l'any passat, però es va haver d'anul·lar per conseqüència de la Covid-19.
A més, el trànsit de creuers també es va suspendre durant aquesta temporada i el municipi ha estat prop de 2 anys sense rebre cap vaixell turístic. L'activitat, per fi, ha reprès la setmana passada quan es va acollir un parell de creuers i se n'espera 6 més aquesta tardor. Així, Ports de la Generalitat ha anunciat que Palamós serà la seu de la 60a edició de l'Assemblea General de MedCruise a la Costa Brava. Pere Vila, director general de Ports, se n'alegra i assegura que gràcies a aquest esdeveniment, Palamós i Roses seran referents mundials del sector dels creuers.
Que també per causes de la pandèmia vàrem tenir que posposar l'assemblea de MedCruise, que la celebrarem el maig del 2022. És una assemblea mundial que ens fa especial il·lusió poder-la celebrar aquí i en els quals el port de Palamós i el port de Roses tindran la seva importància. Aquesta és una assemblea que ha arribat al moment, ja en farem difusió, òbviament, però també la vull destacar avui en aquest missatge inicial, perquè serem els referents mundials durant uns dies de tot el que té a veure amb els creuers. I això per nosaltres és molt i molt important, eh?
Doncs amb aquesta música, amb aquesta banda sonora de Love Boat, seguim en el relat informatiu de la comarca. I ara avancem per explicar-vos que les residències de gent gran de Torroella de Montgrí reben material finançat amb la gala Pro Baix Ter. Les residències Vila Vella, Santa Caterina i Vila Montgrí de Torroella ja han rebut tot el material finançat gràcies a la primera edició d'aquesta gala impulsada per Giropoma i també per l'Auditori Espai Ter.
Concretament, els diners recaptats han servit per adquirir un vehicle 100% elèctric per a les residències Vila Vella i Santa Caterina i per comprar butaques adaptades per a la millora del confort i qualitat de vida de la gent gran a la residència Vila Montgrí. La iniciativa ha recaptat 4.560 euros gràcies a les aportacions de particulars que han col·laborat amb la iniciativa a través dels dos sistemes establerts. D'una banda, l'assistència a l'acte central de la gala Pro Baix Ter, que va tenir lloc el passat mes de setembre, i de l'altra fent un ingrés bancari en un compte corrent habilitat per a l'ocasió.
Els impulsors de la iniciativa són referents de la zona, cadascun en el seu àmbit, oi, Sergi?
Sí, per una banda, Giropoma s'ha consolidat des de la seva fundació el 1962 com una organització dinàmica que ha adoptat en el seu sistema de treball les més modernes tècniques de cultiu, producció, conservació, selecció i envasat. Per l'altra, l'Auditori Espai Ter, un dels equipaments culturals de referència de casa nostra, va acollir l'any passat més de 130 propostes amb l'assistència de prop de 60.000 espectadors. Els darrers anys s'ha consolidat com un dels aparadors de la música i de les arts escèniques del territori i és un equipament de primer nivell, tant per les seves instal·lacions com per les seves propostes, acollint artistes nacionals i internacionals i també com a seu de reconeguts festivals com ara el Temporada Alta, el Black Music Festival o l'Ítaca. L'Espai Ter és també un equipament de gran diversitat funcional que reuneix les condicions idònies per acollir activitat firal, congressos i tota mena d'esdeveniments públics i privats.
Gràcies, Sergi Villena. De fet, no deixem de parlar amb en Sergi. Perquè malgrat la notícia és d'ahir i l'explicàvem en forma d'última hora, avui l'ampliem una mica. Paula Badosa, la begurenca Paula Badosa, fa història i es converteix en la primera tenista de l'estat que guanya el torneig Indian Wells. En una final èpica i vibrant que va durar més de 3 hores, Badosa va derrotar la bielorussa Victoria Azarenka. Va ser per un resultat de 7 a 6, 2 a 6 i 7 a 6.
El partit va ser emocionant de principi a final, amb un gran desgast físic per part de totes dues jugadores. L'intercanvi de cops era constant i el primer set ja mostrava la igualtat entre les dues tenistes. La catalana s'acabaria adjudicant aquest primer set després d'una hora i 19 minuts de joc intens. Però la bielorussa, ex número 1 del món i jugadora experimentada, va anivellar les coses en la segona mànega. En el tercer i definitiu set, que havia de servir com a desenllaç, Badosa es va tornar a mostrar molt sòlida com en tot el torneig i va estar més encertada en els moments decisius. Al final va tornar a guanyar per 7-6 i després d'un tie-break com en el primer set.
I la begurenca, amb obtenció del considerat com a cinquè gran slam, perquè el món tenístic situa Indian Wells just darrere en importància dels quatre grans títols, que són Wimbledon, Roland Garros o l'Open dels Estats Units i l'Open d'Austràlia, es confirma, dèiem, com una tenista amb un prometedor present i sobretot amb un prometedor futur.
Això mateix. Badosa estava protagonitzant una setmana espectacular al torneig d'Indian Wells amb victòries de prestigi contra rivals superiors en el rànquing com ara Krejcikova, Gauff o Kerber, però faltava coronar-ho amb el títol. Amb la victòria d'aquest diumenge, es converteix en la primera tenista de l'estat a guanyar a Indian Wells. Recordem que Conchita Martínez havia estat a punt fa més de 20 anys, però que es va quedar un pas, i a més li servirà per escalar posicions en la classificació mundial. A partir d'ara, la begurenca ja competeix de tu a tu contra les millors del tenis mundial.
Gràcies, Sergi Villena. I tanquem aquí el repàs a l'actualitat del dia, però el supermatí no s'acaba. Perquè Josep Lluís Vidal, bon dia i bona hora.
Hola, què tal, bon dia.
Com estàs?
Bé. I tu, què tal?
Doncs mira, bé, gràcies a Déu. Aquí acabant, intentant acabar d'obrir els ulls, que a mi aquestes coses de fer ràdio al dematí, ja, què vols que et digui?
Sempre costa, oi?
Que si ens hi hem de posar, ens hi posem, però déu-n'hi-do.
Que sempre costa.
Sí, però tu diràs, bueno, home, sempre no, però els de matí més. Vaja, a mi com a mínim em costa més. Amb en Josep Lluís Vidal, va, que tenim 10 minuts i en 10 minuts hem d'explicar sobre tres highlights importants en Josep Lluís Vidal. Dèiem, repassem l'actualitat vinculada a la tecnologia i a l'oci digital. I comencem explicant-vos que un informe d'Apple diu que els mòbils Android són més vulnerables als virus, Josep Lluís.
A veure, jo quan he llegit aquesta notícia, què vols que et digui, la veritat? M'ha semblat una mica de propaganda propaganda per part d'Apple per intentar guanyar una mica més de mercat als mòbils Android.
Això no? Ho dius perquè tens un Android i et cogo, sí, però els que tenim iPhone, ja els que tenim iPhone sabem que és cert.
Escolta, no convertirem aquesta secció i aquests 9 minuts que ens queden en una batalla Android contra Apple ni Apple contra Android. Però els que ja, sí, els coneixeu, els que em coneixeu ja sabeu que no sóc especialment devot d'Apple. Tampoc és que tingui res en contra, però les coses s'han d'explicar una mica en context, eh? A veure, el 80% o 85%, ara no recordo exactament, del mercat dels mòbils del món és d'Android. Sí, i el 15% restant és d'Apple. Això no entrarem en per què és així, perquè hi ha moltes causes i moltes coses que ho expliquen, eh? Però està clar que d'entrada una plataforma que té el 80% del mercat per nassos ha de ser més vulnerable, perquè la fa servir moltíssima més gent i, a més, doncs clar, quan la fa servir tanta gent és un blanc molt més atractiu per als hackers, per a les persones que intenten negociar o traficar, millor més que negociar, bueno, sí, negociar, però de manera bruta, amb les dades i amb tot el contingut dels usuaris. Per tant, si tu poses el focus amb el 80% del mercat, doncs, evidentment, per nassos has de ser més vulnerable. I, per tant, si ets un sistema molt més tancat, com és Apple, no només amb el cas dels telèfons, també amb els ordinadors, amb tots els dispositius d'Apple, doncs és evident doncs que estaràs més protegit. Entre altres coses, i aquí sí que és veritat que li dono una mica més la raó a Apple, atenció, i que no serveixi de precedent, i és que els dispositius Apple no et deixen instal·lar aplicacions que no provinguin de la botiga oficial de l'Apple Store, cosa ara, que amb els Android ara, sí que passa. Ara. Sí que passa. Però, a veure, clar, també s'ha d'aplicar una mica la responsabilitat de l'usuari, no?
80%, 80%, doncs això, aquí ho tens, sí, aquí ho tens, home. Si és una porta doncs oberta.
Sí, però escolta, també pots jugar i fer moltes més coses amb Android i que no amb Apple, que és així i tal com és, t'ho venen i d'aquí no pots sortir. Bueno, en tot cas, a mi aquesta nota, aquest comunicat, aquest és, bueno, de fet és un comunicat que surt d'un informe intern d'Apple en el que diu que els mòbils Android són entre 15 i 47 vegades més, no sé si dir infecciosos o més exposats al software maliciós, als virus...
Més vulnerables.
Que els d'iPhone, no? Bueno, m'ha semblat que no calia fer això, no? I que és una mica com intentar guanyar mercat a costa de mostrar les debilitats del teu adversari en comptes de marcar una mica la teva pròpia estratègia. Dit això, bueno, a partir d'aquí podem debatir tot el que vulgueu sobre la vulnerabilitat d'Apple, que també existeix i a més s'ha quedat demostrat en els últims anys. O sigui, el que pensi que per tenir un iPhone no tindrà un problema ni de hackeig, ni de virus, ni d'escoltes no autoritzades, etc, va molt equivocat, perquè són igual de vulnerables que els altres. El que passa que els altres hi ha molts més.
Bueno, escolta, ja a partir d'aquí cadascú que faci la tria que consideri, però hem d'explicar-vos també que han arribat dos canvis significatius a la plataforma WhatsApp i que han passat desapercebuts.
Sí. Escolta, aquesta sintonia m'agrada més, eh?
Bueno, doncs mira, te la poso. Vinga.
Molt bé. No, escolta, mira, sí, hi ha dues novetats importants a WhatsApp, el que passa que com que no són coses que ens afectin, sí que són coses que ens afecten, però no són coses que ens afecten en l'ús diari de l'aplicació, per tant no ens hem donat gairebé compte. Una d'elles és que les còpies de seguretat que es fan en plataformes com Drive o com l'iCloud d'Apple, precisament, doncs ara tindran, a partir de una propera versió, un tamany limitat. És a dir, es limitaran les còpies de seguretat a 2 gigas, perquè, clar, evidentment, tu normalment no canvies de número de telèfon cada 2x3. Normalment tothom té el mateix número de telèfon durant molt de temps, no? Per tant, el compte de WhatsApp continua sent el mateix i tu, aquí, a la teva còpia de seguretat, vas cada dia o cada setmana, segons com la tinguis configurada, vas augmentant de tamany i vinga vídeos, i vinga fotos, i vinga xats, i no sé quantos. Clar, això, al final, al cap d'uns anys, pot ser realment insostenible, no? Per tant, ara WhatsApp el que ha fet ha sigut limitar, o ho farà en les properes versions, les còpies de seguretat que es fan al núvol a 2 gigas de tamany. Per això com ho faran? Doncs el que faran serà posar una sèrie d'opcions en les que tu podràs decidir què és el que inclous en la còpia de seguretat i què no. Ara mateix l'única cosa que pots decidir per incloure o no incloure són els vídeos, però totes les imatges, tots els xats, de tots els contactes, tot va automàticament a parar a la còpia de seguretat, que en un principi no compta per l'espai d'emmagatzematge del Drive. Amb iCloud no estic segur, però en principi no compta pel còmput total d'emmagatzematge que tens contractat, però que, clar, al final això serà insostenible amb la quantitat de gent que utilitza WhatsApp en el món. Per tant, a partir de l'alguna propera versió, perquè ara s'està provant amb una versió beta això, doncs el que passarà és que podràs decidir què inclous en la teva còpia de seguretat i què no. Doncs mira, potser és una cosa bona, perquè al final els vídeos de gatitos que t'envien els grups, pues potser no cal.
Sí, igual no cal guardar-los, eh? I moltes de les fotos de bodegons i de coses familiars, potser tampoc caldria emmagatzemar-les. Temps encara per un últim tema, per explicar-vos que Google avui presenta el seu nou mòbil.
Escolta, que ens hem deixat l'altra novetat de WhatsApp.
Ah, quina és l'altra novetat? Ai, punyeta, espera, que torno a posar la música d'abans. Quina és l'altra novetat de WhatsApp?
Còpies de seguretat encriptades, i això és molt important, perquè molt parlar de l'encriptació d'extrem a extrem, de les converses, dels xats i tot plegat, però resulta que quan fem la còpia de seguretat i la pugem al Drive cada dia o cada matinada, això s'apuja sense encriptar, en la qual cosa podia ser, doncs, hackejat. I ara amb una còpia encriptada, com passa ja amb l'última versió de WhatsApp, doncs això no és possible. Va, ara sí, anem a Google.
Bueno, no era menor el tema, eh? Anem a Google, va. Vinga, anem a Google. Dèiem que avui presenta nou mòbil.
Sí, el Pixel 6 és un aparell que ja fa temps que és molt esperat, que fa setmanes que s'està anunciant. No se sabia ben bé la data exacta, perquè Google havia dit que el presentarien a la tardor, però clar, la tardor comença el 21 de setembre i s'acaba el 21 de desembre. Doncs ja ho sabem, és avui, 19 d'octubre, aquesta tarda concretament, hora peninsular, a les 7 del vespre, és quan es presenta aquest nou mòbil fabricat per Google. Bàsicament, clar, no se saben gaires coses, perquè si no tampoc tindria gaire misteri la cosa, però sí que se sap que comptarà amb dues versions, una de més bàsica i una altra més avançada, evidentment amb una diferència de preu important. I poca cosa més sabem. Sabem també que compta amb un processador propi dissenyat per Google, es diu Tensor, i que incorporarà ja d'entrada al sistema operatiu, a l'Android, la versió número 12. Bé, estarem atents a veure quines característiques ens ofereixen i quin nivell de preus també doncs, tenim amb aquest nou aparell, que és un aparell de gamma alta, és a dir, està pensat per competir amb les gammes altes de Samsung i d'Apple.
Saps, jo no era ni conscient que Google tingués un terminal al mercat, mira què et dic.
Fa anys, eh?
Doncs,
ja van pel 6.
Ja, bueno, i hi ha molta gent que el tingui?
Home, a veure, sí que és veritat que no és de... A veure, Samsung té molt més mercat, per exemple, o Xiaomi o Huawei, per exemple, no?
Clar.
Ja sense entrar en el mercat d'Apple, que és una cosa molt, molt concreta i específica, però sí que és veritat que el Pixel de Google no té un mercat molt ampli, tot i que, bueno, és una mica un aparell molt pels devots de Google, és a dir, per les persones que realment siguin seguidores a muerte, no? De Google en tots els seus productes i tots els seus serveis.
Josep Lluís Vidal, deixem-ho aquí, que anem directes cap a les 9 del matí. Gràcies una setmana més i, escolta, anem parlant.
Vinga.
Que vagi bé, bon dia.
Adéu.
Adéu.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Falta un minut i res i pocs segons per acabar el supermatí d'avui. Com sempre, abans de fer-ho, últim cop d'ull a la previsió del temps, Marc.
Avui ens tocarà tenir els termòmetres càlids, tant per temperatures mínimes com per màximes, i anirem dels 13 graus mínims als 23-25 màxims. La fluctuació a l'alça dels termòmetres dependrà molt de les estones que el cel pugui ser net de núvols o de boirines. Tot i això, a primera hora, les boirines i els núvols baixos, sobretot en zones interiors, seran bastant abundants. I a partir de la tarda, el vent del sud serà protagonista tant per l'efecte del moviment com per l'efecte de fer augmentar més les temperatures que de cara a demà dimecres podran ser encara una mica més elevades, tot esperant un nou episodi inestable i més fred de cara a dijous-divendres.
Gràcies, Marc Vilà, i gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. Dani Cortés, Martí Seguer, Josep Lluís Vidal, Eugènia Güell, Marc Oll, Anna Salvador, Sandrín Bosanet, Mariona Fernández, Paula Brines, Sergi Villena, Lorena Lupu, Maria Alzina i Àlex Cordón. El Supermatí tornarà demà puntualment a les 8. Fins aleshores, que vagi bé, que tingueu molt bon dia. Per cert, ara a partir de les 9, Fórmula Ràdio Capital amb Gonzalo Castañeda.
Supermatí, amb en Miquel 40.